Migdia, amb Marta Pardell.
El president Pere Aragonès compareixerà al Parlament per donar explicacions sobre la derogació del delicte de sedició i la creació d'un nou delicte de desordres públics agreujats. Una compareixença que encara no té data i que es produirà mentre continuen les converses al Congrés per modificar el delicte de malversació. En aquest cas, la portaveu del govern, Patrícia Plaja, remarca que l'eliminació de la sedició és justament fruit de la taula de negociació amb l'executiu central.
La voluntat del president és aquesta, compareixer al Parlament per donar totes les explicacions, per fer tots els matisos, perquè se les escolti parlant del que dèiem és una millora del Codi Penal i un pas important, important i un avanç fruit de la negociació.
És dimarts 15 de novembre de 2022 i tenim més titulars. L'IPC cau per tercer mes consecutiu fins a situar-se en el 6,8% a Catalunya. Núria de José Gomar.
És la taxa més baixa des de l'inici de l'any, sobretot per la moderació de l'energia. En canvi, el preu dels aliments i les begudes no alcohòliques registren un increment interanual del 14%, el més alt de la sèrie històrica.
Una de cada 25 morts a Catalunya és atribuïble a l'alcohol, la substància psicoactiva més consumida a Catalunya.
Són dades de salut coincidint avui amb el Dia Mundial sense Alcohol. El consum compulsiu d'aquesta substància ha augmentat força els darrers 5 anys i l'especialista en addiccions Xavier Fàbregas adverteix des de la xarxa que una part dels joves acabaran sent addictes.
Això es desmuntarà en relació a aquests canvis que els hi produeix la vida. Aquestes responsabilitats, aquests compromisos, aquestes noves motivacions. I un grup petit serà el que acabarà desenvolupant una addicció.
La Generalitat demana a Ercros que no tanqui la fàbrica de Flix després d'anunciar el cessament total de l'activitat.
El govern assegura que està disposat a ajudar i per això demana un replantejament a l'empresa, sobretot per l'afectació que pot tenir el tancament sobre l'economia de la comarca.
En cultura, el Festival Internacional de Cinema de Tarragona, el REC, portarà 11 òperes primes del 30 de novembre al 7 de desembre.
Serà en una 22a edició ampliada amb el Teatre Metropol com a epicentre. 4 de les obres a competició són estrenes i 2 venen de festivals europeus.
En esports, l'Uni Girona rep avui el líder de l'Eurolliga de bàsquet, Eduard Cabré.
El Sopron d'Hongria visita aquesta nit Fontejau en partit de la fase de grups de la màxima competició continental. Les gironines buscaran la tercera victòria en 4 partits, mentre que les hongareses continuen invictes.
Fem també un cop d'ull al temps que ens espera de cara a les properes hores. Connectem amb el Servei Meteorològic de Catalunya. Esther Batalla, bon dia.
Bon dia, iniciem el repàs al temps. Ho fem parlant d'aquesta jornada que ve marcada en conjunt per l'augment dels núvols. Si bé al matí la nuvolositat ha estat en conjunt variable, amb moltes ullades de sol i núvols prims i mitjans que han anat creuant el territori, sí que durant la tarda s'espera nuvolositat una mica més abundant i compacta amb l'arribada d'un sistema frontal. Arribarà molt desgastat, deixarà sobretot núvols i especialment a la meitat oest del territori. Ja a partir del final del dia de la nit tendirà a anar minvant la nuvolositat i la precipitació serà poca i s'espera especialment al quadrant nord-oest i sobretot al vessant sud del Pirineu i Prepirineu Occidental. A la resta hi ha la possibilitat de la meitat oest que hi pugui caure alguna gota al llarg d'aquesta propera tarda i a la resta del territori no es descarta, però la probabilitat és molt i molt baixa. En quant a la temperatura, avui baixarà una mica, de cara a demà sobretot es notarà aquest descens tèrmic i serà de cara a dijous, que esperem una jornada on la temperatura torna a pujar. De moment, això és tot.
El control de so Iván López, a la redacció Núria de José Gomar i coordinant Sònia Kerr, passant gairebé 4 minuts de les 2.
Notícies en xarxa, edició migdia.
El president de la Generalitat, Pere Aragonès, donarà explicacions al Parlament sobre la derogació del delicte de sedició i la creació d'un nou delicte de desordres públics agreujats. És la resposta immediata que ha fet el govern a la demanda de compareixença que ha fet Junts per Catalunya. Des de l'executiu celebren la modificació del Codi Penal i remarquen que és fruit de la negociació amb l'executiu central. Una negociació, per cert, que continua per tal de reformar, en aquest cas, el delicte de malversació i que es desvincula de les converses pels pressupostos. Mont Carvajal, bon dia.
Bon dia, Marta. Encara no hi ha data fixada per la compareixença del president Aragonès al Parlament, però el que és segur és que hi defensarà que la reforma del Codi Penal és fruit de la taula de negociació amb el govern espanyol i que és beneficiós per tothom, també per als activistes. Ho ha explicat la portaveu del govern, Patrícia Plaja.
S'ha parlat molt sobre si aquesta modificació del delicte de desordres públics amb agreujants era millor o era pitjor. El govern considera que és millor que el que hi havia, perquè els supòsits perquè s'apliqui l'agreujant són més restrictius. Per tant, és la reforma de desordres que es voldria? No, però és millor que el que teníem. Les dues, el que s'ha aconseguit és millor que el que hi havia.
Ara el govern català negocia la reforma del delicte de malversació en l'àmbit polític.
Que no es pugui condemnar una suposada despesa que no s'ha executat, que no s'ha comès, perquè ho troben com una excusa per perseguir el moviment independentista, que això és el que s'ha fet al Suprem. I, per tant, el malversació en cap cas vol dir blanquejar res que tingui a veure amb una malversació de diners públics en benefici propi.
Aquesta setmana el govern continua reunint-se amb els partits, també amb el PSC, per parlar dels pressupostos.
Doncs justament volem saber si ja hi ha alguna reacció oficial des de la Moncloa a la confirmació de les negociacions per modificar el delicte de malversació. Just avui hi ha hagut Consell de Ministres. Jordi Casino, bon dia.
Bon dia, Marta. Doncs a preguntes dels periodistes fa només uns minuts, la portaveu del govern, Isabel Rodríguez, acaba d'assegurar que ara com ara, i a l'espera, això sí, del debat parlamentari, no tenen cap intenció de reformar el delicte de malversació i que l'únic que preveuen és modificar el de sedició, que era un compromís d'aquesta legislatura.
La modificació que el govern ha amparat del Código Penal tiene que ver con la proposición de ley que fue registrada la semana pasada por los grupos parlamentarios que forman parte de la coalición de este gobierno, que tiene que ver con la armonización de las penas del delito de sedición para asemejarlas a los países de nuestro entorno, y a eso se circunscribe la posición del gobierno y el cumplimiento de nuestro compromiso. Este era un compromiso desde el inicio de la legislatura.
Isabel Rodríguez, que per cert acaba d'anunciar que els transportistes que hi havien començat una vaga indefinida han decidit desconvocar-la avui mateix, sense donar de moment massa més detalls. A banda de Rodríguez, a la roda de premsa també ha comparegut la ministra d'Afers Econòmics, Nadia Calviño, que ha destacat les bones xifres de l'IPC, assegurant que Espanya és el segon país de la zona euro on menys estan pujant els preus i que la tendència es mantindrà a la baixa els propers mesos.
Gràcies, Jordi. Doncs crònica amb última hora inclosa, aquesta decisió dels camioners autònoms en vaga d'aturar la mobilització que tot just havia començat ahir mateix. I continuem, encara tenim un apunt en matèria política, ja que el diputat de Junts, Francesc de Dalmases, rebrà una amonestació pública i haurà de pagar una multa de 600 euros per l'esbroncada i intimidació a una periodista de TV3. Així ho ha acordat la mesa del Parlament en considerar que de Dalmases ha vulnerat el codi de conducta de la cambra.
L'òrgan ha pres aquesta decisió després que la Comissió de l'Estatut dels Diputats conclogués el seu informe que el diputat de Junts havia comès una infracció lleu en l'esbroncada a la periodista. Les sancions econòmiques pels casos d'infracció lleu del Codi van des dels 600 euros com a mínim, la xifra que s'ha acordat en el cas de Dalmases, fins als 12.000 euros.
Notícies en xarxa.
Els preus confirmen la tendència a la baixa i l'IPC cau per tercer mes consecutiu fins a situar-se en el 6,8% a Catalunya. Són gairebé 2 punts menys que el setembre i la taxa més baixa des de l'inici de l'any. Al conjunt de l'Estat, l'IPC és mig punt superior del 7,3%.
La caiguda del preu de l'electricitat, el gas, el vestit i el calçat han contribuït a moderar la inflació, però en canvi continuen a l'alça els aliments i les begudes no alcohòliques, que amb un punt més que el mes passat ja registren un increment interanual del 14%. El més alt de la sèrie històrica. I de la cistella de la compra hi ha aliments amb preus disparats. La llet s'ha pujat un 25%, el pa un 15% i l'oli un 22% al darrer any. Per això el secretari de Treball i Economia de Comissions Obreres a Catalunya, Ricard Ballera, demana polítiques de control de preus i que es garanteixi el poder adquisitiu dels treballadors.
Malauradament, el que és la cistella de la compra, els productes bàsics que la major part de nosaltres consumim, estan encara en preus desorbitats, preus que precisen de més polítiques de control. Al mateix temps, en una situació com aquesta, calen pressupostos, cal ampliar l'escut social per protegir les persones i cal, sobretot, un canvi de terç per part de la patronal a l'hora de garantir el poder adquisitiu d'uns salaris que són un element fonamental per a la nostra economia.
En declaracions a la xarxa, la secretària de Política Sindical d'UGT a Catalunya, Núria Gilgado, ha dit que només la pujada de sous pot evitar l'empobriment dels treballadors.
Amb salaris tan baixos, amb pujades salarials tan minses i amb augments dels preus tan alts i amb l'augment dels preus de les hipoteques, doncs aboquem a la classe treballadora a l'absoluta pobresa i, per tant, doncs, calen mesures concretes per solucionar aquesta situació.
També destaquen els increments del preu del transport, dels mobles, dels articles de la llar o dels restaurants i hotels.
A les comarques de Ponent els preus baixen un punt i mig respecte del mes passat, però encara estan per sobre de la mitjana catalana, amb un IPC del 8,5%. Els lleidatans asseguren que han notat l'increment i que això els ha fet canviar els hàbits de consum. UAU Lleida Ràdio, Míriam García.
Les dades de l'Institut Nacional d'Estadística apunten que els preus de productes com el sucre ha augmentat més d'un 36%, els llegums, les hortalisses i la llet gairebé un 25%, o l'oli i els greixos en més d'un 22%. També destaca l'increment considerable d'altres productes bàsics, com els làctics, la carn o el pa. Una situació que els ciutadans han notat a l'hora de fer la compra, segons han explicat alguns d'ells als micròfons d'UAU Lleida Ràdio.
Sí, molt. El menjar, la carn, tot el menjar. Sí, en general, lo més bàsic és el que més s'ha pujat.
Buah! En tot, en la fruita, en el peix, en tot,
sí, molt car, en tot, amb el pa, amb la lejía, amb tot, amb el peix, amb tot.
Una situació que més preocupa de cara a fer les compres de Nadal, una època de l'any en què habitualment ja augmenten els preus d'alguns productes.
Potser sí, bueno, ja anirem veient a veure el que passa.
Nadal, poca cosa, perquè després el sucre i tot això.
Davant aquesta situació, alguns enquestats també es plantegen fer canvis en els menús habituals de les festes, optant per productes més barats o reduint la quantitat que compren.
I també ha baixat el preu de la bombona de butà. Ho fa per primera vegada en 8 mesos. Avui és poc menys d'un euro més barata que el març i se situa en els 18 euros amb 59 cèntims.
Es tracta del primer descens després que el maig va assolir el seu màxim històric. Tot i això, la bombona encara és més cara que tot just fa un any, quan el seu preu era de 16 euros i 92 cèntims.
Una de cada 25 morts a Catalunya és atribuïble a l'alcohol, la substància psicoactiva més consumida. Són dades difoses per Salut avui, coincidint amb el Dia Mundial sense Alcohol. El consum de risc i compulsiu d'aquesta substància, socialment acceptada, ha augmentat força en els darrers 5 anys, especialment entre els joves i en el context de la pandèmia. Maite Polo, bon dia.
Bon dia. A Catalunya van morir 2.706 persones l'any 2019 a conseqüència de l'alcohol, molt més homes que dones. I els serveis d'urgències dels hospitals van atendre més de 18.300 casos pel consum de substàncies l'any passat, més de la meitat per abús de l'alcohol. La majoria no van ser joves, sinó adults, homes d'entre 41 i 60 anys. Els menors d'edat van causar 688 entrades a urgències. 6 de cada 10 van ser noies. De fet, una cinquena part dels adolescents admet haver begut més de 5 begudes alcohòliques en poques hores, el que es coneix com a binge drinking, beure per afartament, un comportament que s'emmarca en l'etapa de l'adolescència i que farà que una part dels joves es converteixin en addictes, per sort, la minoria. Ho ha explicat a la xarxa el metge especialista en addiccions i salut mental Xavier Fàbregas.
Això es desmuntarà en relació a aquests canvis que els hi produeix la vida, aquestes responsabilitats, aquests compromisos, aquestes noves motivacions. I un grup petit serà el que acabarà desenvolupant una addicció.
A Catalunya, persones alcohòliques van iniciar més de 5.800 tractaments de desintoxicació l'any passat.
Gràcies, Maite Polo. Doncs encara en relació a aquesta qüestió, us hem de parlar del grup d'alcohòlics anònims de Terrassa, que enguany celebra el 40è aniversari. Es tracta d'un grup d'ajuda mútua que no substitueix altres tractaments i que té la particularitat que els que hi participen són o han estat addictes. Ràdio Municipal de Terrassa, Marc Casulleres, Nualart.
El grup de Terrassa es reuneix cada setmana al casal cívic del segle XX. Fer el pas per demanar ajuda és probablement el més complicat per un alcohòlic i que normalment arriba quan ja ha tocat fons.
Els últims anys el meu alcoholisme, en actiu, nosaltres diem en actiu, doncs pensava en el suïcidi, era com una voràgine cap a baix.
Lo más parecido a una película de terror que uno puede vivir. Es un sufrimiento muy tremendo. Que sufre el individuo, que no lo entiende, no lo sabe, pensando que es algo moral, que eres diferente, que eres una mala persona, i no és així, no?
Molts dels que hi van i ja s'han recuperat continuen participant a les reunions.
De fet, ja abans de començar aquest tema meu de l'alcoholisme, doncs sempre m'ha agradat ajudar la gent. I és una cosa que m'agrada, que m'omple i em trobo bé.
A Terrassa hi ha un altre grup d'alcohòlics anònims que es reuneix a l'Associació de Veïns de les Arenes i que aquests dies celebra el seu tercer aniversari.
Després de 5 anys de la seva aprovació, la taula del tercer sector alerta que l'aplicació del decret de l'escola inclusiva és insuficient i reclama un pla de xoc per garantir els drets dels alumnes amb necessitats educatives especials. Són gairebé 40.000 a Catalunya, segons dades del Departament d'Educació. Anna Ruiz, bon dia.
Bon dia. L'escola ordinària no acaba d'atreure totes les famílies i any rere any augmenta el nombre de pares i mares que acaben matriculant els seus fills a centres especials, tot i el decret d'escola inclusiva aprovat l'any 2017. Així es desprèn del dossier Catalunya Social que avui ha presentat la taula del tercer sector, que posa veu a 35 federacions d'entitats socials. La periodista i professora associada a la Universitat Oberta de Catalunya, Núria Martínez, ha elaborat l'informe.
Les famílies el que volen és protegir els seus fills i filles, i com que estan veient que no estaran atesos de la manera adequada, que no compten amb el personal necessari que necessita els seus fills i filles, no volen anar a les escoles ordinàries, no volen ser superherois o superheroïnes i posar el seu fill com una prova de a veure què tal funciona.
L'educació inclusiva presenta mancances a primària i secundària, però es complica encara més als estudis postobligatoris. Les activitats de lleure són la gran assignatura pendent en la lluita a favor de la inclusió, segons les dades recollides pel dossier Catalunya Social.
La xarxa de comunicació local.
La clau del teu habitatge. Administrem.
Mediem.
Valorem.
Assessorem.
Gestionem. Contacta amb el teu administrador
o administradora de finques
i viu amb tranquil·litat.
Tu no pares de pensar en la sostenibilitat i com pots pagar menys en la factura de la llum. Jo sóc aquí per assessorar-te en tot el que necessitis.
Ara, amb CaixaBank, pots instal·lar panells fotovoltaics EDP i començar a estalviar en el consum elèctric. Informa't a caixabank.cat. CaixaBank. Tu i jo. Nosaltres.
Notícies en xarxa. Edició migdia.
Passa un minut d'un quart de tres, la Generalitat demana a Aircross que no tanqui la fàbrica de Flix després d'anunciar-ne el cessament total de l'activitat. El govern assegura que està disposat a ajudar i per això demanen un replantejament a l'empresa, sobretot per l'afectació que pot tenir aquest tancament sobre l'economia de la comarca. Canal Terres de l'Ebre, Dani Camacho.
El govern considera desproporcionada la mesura tant per al municipi com per a la cinquantena de famílies que se veuran afectades directament. Comptant els indirectes, la xifra superaria el centenar de treballadors. El secretari de Relacions Laborals, Òscar Rius, ha demanat directament a l'empresa un replantejament.
Creiem que és una mesura forçada per una situació que els treballadors ni el territori es mereix. Aircross ha de tenir responsabilitat social amb el territori, amb aquest territori que fa més de 100 anys que acull la planta.
Este mateix matí el Departament d'Empresa i Treball s'ha reunit amb el comitè d'empresa per analitzar els passos a seguir. El seu president, Enric Cervelló, ha explicat que el divendres se desplaçaran a Barcelona per a demanar que se reconsidere la decisió.
Pues intentar veure si l'empresa és capaç o vol fer un aplaçament o canviar o aplicar els ajuts que se'ls han oferit.
La Generalitat ha posat damunt de la taula una possible transformació empresarial o que altres actors se'n poguessin fer càrrec de la planta.
I avui ha començat l'Smart City Expo, el principal esdeveniment internacional sobre ciutats i solucions urbanes intel·ligents. Fins al 17 de novembre, i sota el lema Ciutats inspirades per persones, més de 800 expositors, 700 ciutats i regions i 400 ponents es troben a Fira Gran Via per impulsar la transformació de les metròpolis. Mitjans de l'Hospitalet, Montse Quiñonero.
Les empreses que hi participen mostren els darrers productes i tecnologies per redissenyar les ciutats. Una d'aquestes noves tecnologies és el metavers, que ofereix múltiples solucions. Escoltem a Ramon Julià, CEO de l'empresa Superbytes.
El metavers el que ens permet fer justament és això, és a dir, és generar un espai neutre en el que podem posar les normatives que nosaltres vulguem. S'està fent popular pels jocs, però ja hi ha aplicacions de cirurgians que permeten fer proves d'operacions, ja hi ha aplicacions en les quals podem veure'ns amb gent de la nostra família, etcètera, etcètera, i cadascú és com un personatge i podem estar xerrant, o inclús trucades de feina en les quals no volem donar la nostra cara.
Sens dubte, un altre dels grans reptes de l'Smart City Expo serà el d'equilibrar un planeta cada cop més poblat amb la necessitat de moure's de tots els seus habitants.
No deixem les ciutats. Barcelona s'il·luminarà amb més quilòmetres de carrers aquest Nadal, però durant menys hores i, per tant, amb menys despesa energètica. Les bombetes s'encendran el 24 de novembre amb un gran espectacle de la companyia La Brutal a la plaça Major de Nou Barris. David Navarro, bon dia.
Bon dia. En total s'il·luminaran 104 quilòmetres de carrers fins al 6 de gener, però amb un 30% menys de despesa energètica. La rebaixa s'aconseguirà amb 42 hores menys d'il·luminació, diferenciant dies laborables caps de setmana i festius nadalencs, i amb bombetes LED. El tinent d'alcalde d'Economia, Jaume Collboni, ha destacat que aquesta serà la primera celebració normal en 3 anys.
A Amazon no li cal il·luminar els carrers. I, en canvi, al comerç de proximitat sí li cal il·luminar els carrers, perquè és la forma de fixar l'atenció del públic, dels potencials clients, dels veïns i les veïnes, on hi ha activitat comercial i on es poden fer les compres de Nadal.
L'encesa dels llums es farà el proper 24 de novembre a la plaça Major de Nou Barris amb l'espectacle Anys Llum, de la companyia La Brutal. Amb cançons de musicals populars, l'obra farà un recorregut per la història per parlar de la importància de la llum per la humanitat.
Al Tarragonès s'ha descobert una pedrera romana d'on s'haurien extret blocs per construir el pont de Tupino del terme de Perafort. Aquesta és una de les principals troballes de la campanya impulsada per l'Institut Català d'Arqueologia Clàssica. Ràdio Ciutat de Tarragona, Miquel Llevaria.
Unes excavacions al terme municipal de Perafort posen al descobert nous trams de l'aqueducte romà del Francolí i una pedrera romana d'on suposadament s'haurien extret les roques per construir el pont del Tupino. Aquesta dataria del segle I després de Crist, contemporani al pont del Diable. Jordi López, investigador de l'Institut Català d'Arqueologia Clàssica, que ha dirigit les excavacions, explica que van descobrir aquest espai arran d'un veí de Perafort.
D'entrada, gràcies a les indicacions del senyor Lluís Massagués, de Perafort, que coneixia alguns d'aquests fronts de pedrera. Aleshores, nosaltres el que hem fet ha sigut netejar-la i documentar-la, sobretot de cara que si en un futur es pot excavar, saber en què estem jugant, no? Amb quina extensió, quins volums de terra s'haurien de moure, etc.
Segons López, el traçat de l'aqueducte que naixeria al terme de Bellmoll i aniria fins a Tarragona faria aproximadament uns 23 quilòmetres. A més, l'investigador creu que el més important de la descoberta és donar a conèixer l'abastiment d'aigua de la Tarragona romana, de la qual gairebé no es coneixia res més que el Pont del Diable, i assegura que hi havia diversos aqueductes.
Moment per la cultura. El Festival Internacional de Cinema de Tarragona, el REC, torna entre el 30 de novembre i el 7 de desembre en una 22a edició que amplia dates. Enguany, a més, el Teatre Metropol serà l'epicentre del certamen. Ràdio Ciutat de Tarragona, Álvaro Rodríguez.
11 òperes primes arriben a la categoria de competició amb una gran varietat de temàtiques, formes i països d'origen. Cal destacar que d'aquestes, 4 són estrenes a Espanya i 2 a Catalunya, i la majoria procedeixen de grans festivals europeus, rebent un bon palmarès, com són After Sun o Sainomer. Amb tot, Xavier García Puerto, director artístic del festival, afirma com la voluntat és apropar als tarragonins aquelles obres fora del circuit comercial. També destaca la projecció de Suro, que l'any passat va passar pel RecLab, la secció d'indústria del festival. García manifesta com aquest projecte cada cop agafa més rellevància en el circuit cinematogràfic i ara ho volen apropar al públic.
La ciutat i el públic en general vegi quina tasca fem amb aquests laboratoris, perquè és un laboratori que està creixent a un ritme més gran que fins i tot el propi festival, està rebent molts reconeixements fora, però clar, el públic general o la ciutat en general no sap què fem amb aquelles portes tancades, perquè és per indústria.
Aquest dimarts s'han presentat també les 4 sessions Vermut que es projectaran al Teatret del Serrall, on també portaran la pel·lícula Ramona, procedent del RecLab, i l'estrena a Catalunya, Los Demonios de Barro.
I arriben els esports. Que ens porta l'Eduard Cabré. Bon dia, Eduard.
Bon dia, Marta. Parlem de bàsquet. I és que l'Espar Unit Girona rep avui el líder del seu grup en la quarta jornada de l'Eurolliga femenina. A partir de les 9 de la nit, a Fontejau, les jugadores de Bernat Canut s'enfronten al Sopron d'Hongria. L'equip català, amb 2 victòries i una derrota, intentarà trencar la ratxa de les hongareses, que han guanyat de moment els 3 partits jugats. Des de Televisió de Girona informa Joan Massaguer.
Després de 3 desplaçaments consecutius, l'Espar Girona torna a Fontejau. Ho fa amb les cames cansades després de la victòria en la pròrroga de dissabte a la Lliga contra el Gran Canària. Avui, però, no hi ha lloc per excuses, perquè les gironines reben el vigent campió de l'Eurolliga i líder invicte del grup B, el Sopron hongarès, com explica l'entrenador de l'Espar Girona, Bernat Canut.
Sí, sens dubte hem de ballar, no?, amb aquest calendari, que hi ha moltíssims partits, molts viatges, poc temps per entrenar i per descansar. I bueno, doncs demà tenim un repte complicat, però amb ambició de fer un bon partit.
Aquest cap de setmana les gironines es van refer a la Lliga i ara ho volen fer a l'Eurolliga després de la derrota a la pista de la Ventafocs del grup, el Mechelen belga. El salt d'exigència, però, serà gegant. Les gironines arriben amb un balanç de 2 victòries i una derrota, i amb la baixa de Vinta Drame, que ja no va jugar el darrer partit de Lliga contra el Gran Canària.
Per cert, que Maria Araujo i Irati Etxarri, jugadores de l'Espar Unit Girona, i Laura Penya, del Cadí La Seu, formen part de la llista de la selecció espanyola femenina per la finestra FIBA, que es disputarà la setmana que ve i en què Espanya juga contra Islàndia i Hongria en partits de classificació per l'europeu del 23. I Jack Lyman es desvincula del Baxi Manresa. El jugador i el club del Bages han rescindit el contracte per una lesió de l'ala pivot. En les exploracions fetes aquests dies es va detectar que pateix una hèrnia discal i se'n va als Estats Units per operar-se. I en waterpolo, l'Atlètic Barceloneta s'estrena avui a la Champions masculina. El conjunt mariner visita un dels rivals més assequibles de la màxima competició continental. A les 7 de la tarda juga a la piscina del Dinamo de Tbilisi. I demà serà el torn i el debut pel Club Natació Sabadell. Avui a l'Enjoc de la Xarxa hem parlat amb el tècnic del Club Sabadellenc, Quim Colet.
L'equip està bé, està motivat, amb il·lusió, sabent justament aquesta setmana iniciem, és una setmana gran, amb reptes molt, molt importants perquè ens enfrontem al millor, el dissabte, el millor equip del món, en aquest moment el Prorreco, i el Ferencvaros doncs, bueno, és un dels tres millors equips també de la competició. Per tant, són dos reptes majúsculs, però amb ganes, il·lusió, i bueno, intentant ser competitius, aviam què ens dona això, no?
I avui hi ha cita en la quarta eliminatòria de la Copa del Rei de Futbol Sala. A partir de 8:45 del vespre, el Sala 5 Martorell rep el Noia Gallec. Mentre que a partir de les 8 del vespre, l'Indústria Santa Coloma visita el Ribas madrileny. També en Futbol Sala, avui a les 7 de la tarda, el Barça, que és el líder de la Lliga, visita la pista del Palma Futsal, que és el segon classificat d'aquesta primera divisió. I en handbol, a la Lliga Sobal, el Barça, que és el líder invicta, visita la pista del Logroño a partir de les 9 de la nit. I a l'hoquei Lliga Plata avui es disputa un duel entre el Congrés, equip nou a la categoria, i el Barça Atlètic. Els dos equips catalans només sumen 3 punts i aquest duel, a partir de 8:45 del vespre, buscaran un triomf per pujar forces i posicions en la taula classificatòria. I això és tot pel moment.
Gràcies, Eduard Cabré, per l'última hora dels esports. Una mica més de 3 minuts i arribem ja a 3:15. Nosaltres hem de fer una petita pausa, però tornem de seguida. I ho fem amb més actualitat. Fins ara.
Notícies en xarxa. Edició migdia. La xarxa de comunicació local.
Revela't. Comparteix. Viu. Gaudeix del millor teatre per a joves. El futur és nostre i el teatre també. Som RBLS, Festival de Teatre Jove, del 28 d'octubre al 20 de novembre a Barcelona, Granollers, Sabadell, Sant Joan d'Espí, Santa Coloma de Gramenet i Viladecans. Ens acompanyes? T'hi esperem. Tota la informació al web rbls.cat.
Fa 2 anys, el nostre món es va buidar. I avui els plats de moltes famílies segueixen buits.
Per això aquest any tornem a omplir-nos.
Els dies 25 i 26 de novembre...
Suma't al voluntariat.
Omplim les caixes de solidaritat. Omplim el banc dels aliments. Registra't a granrecapte.com.
Ajudar a omple.
Amb la col·laboració de la xarxa.
Propostes en xarxa.
Que una persona turòfila és aquella que sent amor, passió, pel formatge. El que en diríem un amant incondicional. I és que hi ha productes que aixequen passions, sobretot si són artesans i de proximitat. Turòfils i turòfiles, diumenge 20 de novembre teniu una cita al Palau d'Anglesola. Durant tot el dia, el pavelló esportiu d'aquesta població del Pla d'Urgell s'omplirà de formatges artesans. Però a la 8a mostra de formatges artesans de Ponent també hi haurà degustacions, exposicions, maridatges, actuacions, activitats infantils i concursos. Fins a 13 formatgeries i productors trauran a passejar el bo i millor de la zona en matèria de formatge. Per això no hi pot faltar un espai culinari i també l'espai Atenció al fantàstic joc de paraules. Formatge. Hi trobareu una mostra d'art d'artistes de Ponent i també una zona per a noves iniciatives gastronòmiques del territori. Em sorprendria que no en tinguéssiu prou amb tot això, però per si de cas heu de saber que també hi haurà tractors antics, gegants, tatuatges i pastissos. De formatge, és clar. Diumenge 20 de novembre, 8a mostra de formatges artesans a Ponent al Palau d'Anglesola. Trobareu tota la informació de la cita a www.mostradeformatgesdeponent.com.
La xarxa de comunicació local.
Bon dia, són 2:45.
Notícies en xarxa migdia. Amb Marta Pardell.
El president Pere Aragonès compareixerà al Parlament per donar explicacions sobre la derogació del delicte de sedició i la creació d'un nou delicte, el de desordres públics agreujats. Una compareixença que encara no té data i que es produirà mentre continuen les converses al Congrés per modificar també el delicte de malversació. La portaveu del govern, Patrícia Plaja, remarca que l'eliminació de la sedició és justament fruit de la taula de negociació amb l'executiu central.
La voluntat del president és aquesta, compareixer al Parlament per donar totes les explicacions, per fer tots els matisos, perquè se l'escolti parlant del que dèiem és una millora del Codi Penal i un pas important, important i un avanç fruit de la negociació.
És dimarts 15 de novembre de 2022 i tenim més titulars. I al primer d'última hora, els transportistes suspenen l'aturada indefinida que va començar ahir mateix a causa de l'escàs seguiment. Núria de José Gomar.
Ho ha anunciat la plataforma en defensa del transport que denuncia persecució, assetjament i coaccions per part de les autoritats.
L'IPC cau per tercer mes consecutiu fins a situar-se en el 6,8% a Catalunya.
És la taxa més baixa des de l'inici de l'any, sobretot per la moderació de l'energia. En canvi, el preu dels aliments i de les begudes no alcohòliques registren un increment interanual del 14%, el més alt de la sèrie històrica.
Una de cada 25 morts a Catalunya és atribuïble a l'alcohol, la substància psicoactiva més consumida.
Són dades de salut coincidint avui amb el Dia Mundial Sense Alcohol. El consum compulsiu d'aquesta substància ha augmentat força els darrers 5 anys i l'especialista en addiccions, Xavier Fàbregas, adverteix des de la xarxa que una part dels joves acabaran sent addictes.
Això es desmuntarà en relació en aquests canvis que els hi produeix la vida. Aquestes responsabilitats, aquests compromisos, aquestes noves motivacions. I un grup petit serà el que acabarà desenvolupant una addicció.
La Generalitat demana a Aircross que no tanqui la fàbrica de Flix després d'anunciar-ne el cessament total de l'activitat.
El govern assegura que està disposat a ajudar i per això demana un replantejament a l'empresa, sobretot per l'afectació que pot tenir el tancament sobre l'economia de la comarca.
En cultura, el Festival Internacional de Cinema de Tarragona, el REC, portarà 11 òperes primes del 30 de novembre al 7 de desembre.
Serà en una 22a edició ampliada amb el Teatre Metropol com a epicentre. Quatre de les obres a competició són estrenes i dues venen de festivals europeus.
En esports, l'Uni Girona rep avui el líder de l'Eurolliga de bàsquet, Eduard Cabrem.
El Sopron d'Hongria visita aquesta nit Fontejau en un partit de la fase de grups de la màxima competició continental. Les gironines buscaran la tercera victòria en 4 partits, mentre que les hongareses continuen invictes.
El temps, Servei Meteorològic de Catalunya. Esther Batalla, bon dia.
Bon dia, iniciem el repàs al temps. Ho fem parlant d'aquesta jornada que ve marcada en conjunt per l'augment dels núvols. Si bé al matí la nuvolositat ha estat en conjunt variable, amb moltes ullades de sol i núvols prims i mitjans que han anat creuant el territori, sí que durant la tarda s'espera nuvolositat una mica més abundant i compacta amb l'arribada d'un sistema frontal. Arribarà molt desgastat, deixarà sobretot núvols i especialment a la meitat oest del territori. Ja a partir del final del dia de la nit tendirà a anar minvant la nuvolositat i la precipitació doncs, serà poca i s'espera especialment al quadrant nord-oest i sobretot al vessant sud del Pirineu i Prepirineu Occidental. A la resta hi ha la possibilitat de la meitat oest que hi pugui caure alguna gota al llarg d'aquesta propera tarda i a la resta del territori no es descarta, però la probabilitat és molt i molt baixa. En quant a la temperatura, doncs, avui baixarà una mica, de cara a demà sobretot es notarà aquest descens tèrmic i serà de cara a dijous que esperem una jornada on la temperatura torna a pujar. De moment, això és tot.
Al control de so, Ivan López, a la redacció Núria de José Gomar i coordinant Sònia Kerr, passen de fet ja 4 minuts de 2:45.
Notícies en xarxa, edició migdia.
El president de la Generalitat, Pere Aragonès, donarà explicacions al Parlament sobre la derogació del delicte de sedició i la creació d'un nou delicte, el de desordres públics agreujats. És la resposta immediata que ha fet el govern a la demanda de compareixença de Junts per Catalunya. Des de l'executiu celebren la modificació del Codi Penal i remarquen que és fruit de la negociació amb l'executiu central. Una negociació que, per cert, continua en aquest cas per reformar el delicte de malversació, segons asseguren, i que des de l'executiu desvinculen de les converses pels pressupostos. Mont Carvajal, bon dia.
Bon dia, Marta. Encara no hi ha data fixada per la compareixença del president Aragonès al Parlament, però el que és segur és que hi defensarà que la reforma del Codi Penal és fruit de la taula de negociació amb el govern espanyol i que és beneficiós per tothom, també per als activistes. Ho ha explicat la portaveu del govern, Patrícia Plaja.
S'ha parlat molt sobre si aquesta modificació del delicte de desordres públics amb agreujants era millor o era pitjor. El govern considera que és millor que el que hi havia, perquè els supòsits perquè s'apliqui l'agreujant són més restrictius. Per tant, és la reforma de desordres que es voldria? No, però és millor que el que teníem. Les dos, el que s'ha aconseguit és millor que el que hi havia.
Ara el govern català negocia la reforma del delicte de malversació en l'àmbit polític.
Que no es pugui condemnar una suposada despesa que no s'ha executat, que no s'ha comès, perquè ho troben com una excusa per perseguir el moviment independentista, que això és el que s'ha fet al Suprem. I, per tant, el malversació en cap cas vol dir blanquejar res que tingui a veure amb una malversació de diners públics en benefici propi.
Aquesta setmana el govern continua reunint-se amb els partits, també amb el PSC, per parlar dels pressupostos.
Doncs aquesta és la versió del govern de la Generalitat, perquè ens n'arriba una de ben diferent des de Madrid, i és que la Moncloa assegura que no hi ha cap previsió de reformar el delicte de malversació, mentre que sí que han confirmat una notícia d'última hora que tot just us avançàvem en titulars, i és que els transportistes en vaga han suspès l'aturada que tot just van començar ahir a causa de l'escàs seguiment. Jordi Casino, bon dia.
Bon dia, Marta. Anem a PAMS. A preguntes dels periodistes, la portaveu del govern espanyol, Isabel Rodríguez, ha assegurat que ara com ara, i com deies, i a l'espera, això sí, del debat parlamentari, no tenen cap intenció de reformar el delicte de malversació i que l'únic que preveuen és modificar el de sedició, que era un compromís d'aquesta legislatura.
El Ejecutivo y el Gobierno y su presidente tenían un compromiso, que es la homologación de este delito de sedición y armonizarlo con los tipos penales europeos y, sobre todo, con sus penas. Hemos cumplido con ese compromiso registrando esta proposición no de ley en el Congreso de los Diputados y, por tanto, ahora allí comienzan esos trabajos, el respeto más absoluto por las posiciones de todos los grupos parlamentarios.
Una Isabel Rodríguez que, com comentaves, en plena roda de premsa anunciava que els transportistes que hi havien començat una vaga indefinida han decidit desconvocar-la avui mateix, un fet que ha celebrat.
Oficialmente ha quedado desconvocado este paro. El gobierno lo que quiere es agradecer al conjunto del sector que ha querido trabajar también durante estas últimas horas y que reconoce el esfuerzo que entre todos, en definitiva, estamos haciendo con un sector que acusa también las consecuencias económicas de la crisis como consecuencia de la guerra en Ucrania, al que hemos dispuesto, como a otros sectores afectados, muchos recursos públicos.
Consell de Ministres que avui ha aprovat moltes coses, una d'important per Catalunya, ha aprovat la creació de 70 noves unitats judicials que hauran d'ajudar a rebaixar la forta saturació que pateix aquesta administració. D'aquestes, 7 estaran ubicades a Catalunya, en concret 2 a la ciutat de Barcelona i una a cada un d'aquests municipis, a Tarragona, a Granollers, a Girona, a Vilanova i la Geltrú i a Cornellà de Llobregat. A més de crear 3 noves places de magistrats, una anirà a Lleida i 2 a Barcelona.
Gràcies, Jordi. Encara un apunt més en matèria política. El diputat de Junts, Francesc de Dalmases, rebrà una amonestació pública i haurà de pagar una multa de 600 euros per l'esbroncada intimidació a una periodista de TV3. Així ho ha acordat la mesa del Parlament en considerar que de Dalmases ha vulnerat el codi de conducta de la cambra.
L'òrgan ha pres aquesta decisió després que la Comissió de l'Estatut dels Diputats conclogués al seu informe que el diputat de Junts havia comès una infracció lleu en l'esbroncada a la periodista. Les sancions econòmiques pels casos d'infracció lleu del codi van des dels 600 euros com a mínim, la xifra que s'ha acordat en el cas de Dalmases, fins als 12.000 euros.
Notícies en xarxa.
Els preus confirmen la tendència a la baixa i l'IPC cau per tercer mes consecutiu fins a situar-se en el 6,8% a Catalunya. Són gairebé 2 punts menys que el setembre i la taxa més baixa des de l'inici de l'any. Al conjunt de l'Estat, l'IPC és mig punt superior del 7,3%.
La caiguda del preu de l'electricitat, el gas, el vestit i el calçat han contribuït a moderar la inflació, però en canvi continuen a l'alça els aliments i les begudes no alcohòliques, que amb un punt més que el mes passat ja registren un increment interanual del 14%, el més alt de la sèrie històrica. I de la cistella de la compra hi ha aliments amb preus disparats. La llet s'ha pujat un 25%, el pa un 15% i l'oli un 22% el darrer any. Per això el secretari de Treball i Economia de Comissions Obreres a Catalunya, Ricard Bellera, demana polítiques de control de preus i que es garanteixi el poder adquisitiu dels treballadors.
Malauradament, el que és la cistella de la compra, els productes bàsics que la major part de nosaltres consumim estan encara en preus desorbitats, preus que precisen de més polítiques de control. Al mateix temps, en una situació com aquesta, calen pressupostos, cal ampliar l'escut social per protegir les persones i cal, sobretot, un canvi de terç per part de la patronal a l'hora de garantir el poder adquisitiu d'uns salaris que són un element fonamental per a la nostra economia.
En declaracions a la xarxa, la secretària de Política Sindical d'UGT a Catalunya, Núria Gilgado, ha dit que només la pujada de sous pot evitar l'empobriment dels treballadors.
Amb salaris tan baixos, amb pujades salarials tan minses i amb augments dels preus tan alts i amb l'augment dels preus de les hipoteques, aboquem a la classe treballadora a l'absoluta pobresa i, per tant, calen mesures concretes per solucionar aquesta situació.
També destaquen els increments de preu del transport, dels mobles i articles de la llar o dels restaurants i hotels.
Una de cada 25 morts a Catalunya és atribuïble a l'alcohol, la substància psicoactiva més consumida. Són dades del Departament de Salut, avui coincidint amb el Dia Mundial Sense Alcohol. El consum de risc i compulsiu d'aquesta substància, socialment acceptada, ha augmentat força els darrers 5 anys, especialment entre els joves i en el context de la pandèmia. Maite Polo, bon dia.
Bon dia. A Catalunya van morir 2.706 persones l'any 2019 a conseqüència de l'alcohol, molt més homes que dones. I els serveis d'urgències dels hospitals van atendre més de 18.300 casos pel consum de substàncies l'any passat, més de la meitat per abús de l'alcohol. La majoria no van ser joves, sinó adults, homes d'entre 41 i 60 anys. Els menors d'edat van causar 688 entrades a urgències. 6 de cada 10 van ser noies. De fet, una cinquena part dels adolescents admet haver begut més de 5 begudes alcohòliques en poques hores, el que es coneix com a binge drinking, beure per afartament, un comportament que s'emmarca en l'etapa de l'adolescència i que farà que una part dels joves es converteixin en addictes, per sort, la minoria. Ho ha explicat a la xarxa el metge especialista en addiccions i salut mental Xavier Fàbregas.
Això es desmuntarà en relació a aquests canvis que els hi produeix la vida, aquestes responsabilitats, aquests compromisos, aquestes noves motivacions. I un grup petit serà el que acabarà desenvolupant una addicció.
A Catalunya, persones alcohòliques van iniciar més de 5.800 tractaments de desintoxicació l'any passat.
A Tarragona, els farmacèutics han posat en marxa una campanya per consciència sobre el risc del consum d'alcohol. El Col·legi Oficial de Farmacèutics de Tarragona se suma d'aquesta manera al Dia Mundial Sense Alcohol. Tarragona Ràdio, Miguel González.
A través de les xarxes socials llançaran missatges amb la intenció d'endarrerir l'edat d'inici del consum, promoure el compliment de la normativa, augmentar la percepció de risc, reduir la problemàtica associada als efectes de l'alcohol i disminuir la probabilitat d'abús i dependència. La responsable del grup de treball de prevenció sobre drogues des de la farmàcia comunitària, Cristina Guzmán Oliete, alerta dels riscos que comporta la combinació, cada vegada més freqüent, d'alcohol amb begudes energètiques o amb medicaments.
Cada vegada més aquests joves ho barregen amb begudes energètiques, la qual encara els efectes perjudicials poden ser encara més perillosos.
Segons el Sistema d'Informació sobre Drogodependències, l'alcohol és la substància que continua motivant des de fa més de 20 anys més inicis de tractament a Catalunya. Un 44% del total de les sol·licituds dels tractaments durant l'any 2021 han estat originades per l'alcohol, que amb un 54% ha estat la substància que ha originat més urgències hospitalàries.
La cimera del canvi climàtic de Sharm el-Sheikh s'ha tornat a quedar mig gas. La COP27 ni ha estat inclusiva ni tampoc operativa. És la valoració que en fa des de la xarxa l'investigador de l'Institut de Ciències del Mar, del CSIC, Joaquim Garrabou. Considera que s'hi han fet molt bones propostes, però falten encara accions contundents per aturar o minimitzar els efectes d'aquesta crisi planetària. Helena Puigdueta.
Per aquest expert en coralls i àrees marines protegides, no n'hi ha prou amb tenir les solucions identificades. Cal ser més operatiu si realment es volen minimitzar els efectes d'aquesta crisi que té en el mar Mediterrani un punt calent. La seva aigua s'escalfa entre 3 i 5 vegades més ràpidament que la mitjana dels oceans. De fet, tota la nostra regió està a punt de depassar la línia vermella que van marcar els acords de París. Aquí, la temperatura ja ha assolit els 2 graus que, com a màxim, s'havien fixat d'escalfament del planeta. Onada de calor que ha tingut la seva traducció també al mar, fins al punt de modificar els paisatges submarins de les nostres costes.
Entrada d'espècies exòtiques, no? Espècies d'afinitat tropical, especialment pel canal de Suez, i el que estem observant amb això és una tropicalització, no? de la Mediterrània. I d'altra banda, l'altre fenomen que estem observant és els esdeveniments de mortalitat massiva, on espècies que normalment poden viure 80, 90, fins a 100 anys, però estan patint unes mortalitats molt grans. Són espècies de coralls, espècies d'esponges.
Una acumulació d'escalfor que ha provocat nous fenòmens com els medicans, les tempestes huracanades més pròpies dels climes tropicals.
La xarxa de comunicació local.
La clau del teu habitatge. Administrem.
Mediem.
Valorem.
Assessorem.
Gestionem. Contacta amb el teu administrador
o administradora de finques
i viu amb tranquil·litat.
El nostre Nadal, el tió...
El menjador.
El caganer.
El pessebre.
Les neules...
Sucades dins del cava.
Com s'arrupes, noi. I per Cap d'Any?
Per Cap d'Any, la grossa, la que sempre, sempre, sempre cau a casa.
31 de desembre, sorteig de la grossa de Cap d'Any. Guanya 200.000 euros i molts premis més.
Loteries de Catalunya. És la nostra.
Jugar amb responsabilitat és guanyar. I només si ets major d'edat.
Notícies en xarxa. Edició migdia.
Passa un minut de 3:15. La Generalitat demana a Aircross que no tanqui la fàbrica de Flix després d'anunciar el cessament total de l'activitat. El govern assegura que està disposat a ajudar i per això demana un replantejament a l'empresa, sobretot per l'afectació que pot tenir aquest tancament sobre l'economia de la comarca. Canal Terres de l'Ebre, Dani Camacho.
El govern ha considerat desproporcionada la mesura tant per al municipi com per a la 50ena de famílies que se veuran afectades directament. Comptant els indirectes, la xifra superaria el 100 de treballadors. El secretari de Relacions Laborals, Òscar Rius, ha demanat directament a l'empresa un replantejament.
Creiem que és una mesura forçada per una situació que els treballadors ni el territori es mereix. Aircross ha de tenir responsabilitat social amb el territori, amb aquest territori que fa més de 100 anys que acull la planta.
Este mateix matí el Departament d'Empresa i Treball s'ha reunit amb el comitè d'empresa per analitzar els passos a seguir. El seu president, Enric Cervelló, ha explicat que el divendres se desplaçaran a Barcelona per a demanar que se reconsidere la decisió.
Pues intentar veure si l'empresa és capaç o vol fer un aplaçament o canviar o aplicar els ajuts que se'ls han oferit.
La Generalitat ha posat damunt de la taula una possible transformació empresarial o que altres actors se'n poguessin fer càrrec de la planta.
I passem ara per Lleida, ja que la Fira de la capital de Ponent presenta una nova edició del Lleida Antic, inaugurant, a més, un nou eix dedicat al col·leccionisme ferroviari, la Mini Expo Tren. UAU Lleida Ràdio, Jordi Claret.
Tot plegat se celebrarà aquest pròxim cap de setmana al pavelló 4 de Fira de Lleida. Enguany, el Congrés d'Antiguitats agruparà fins a 4 eixos relacionats amb vehicles d'època, discos de vinil, CDs i maquetes del món ferroviari, entre d'altres. Precisament aquesta agrupació de diferents fires temàtiques, totes elles relacionades amb les antiguitats, és el que ha volgut destacar el director de Fira de Lleida, Oriol Oro.
Estàvem parlant de 28è Saló de Lleida Antic, no? Però que posteriorment vam incorporar el Lleida Retro, buscant sinergies i potenciant totes dues esdeveniments. Té 15 anys, la 15a edició. L'ha trobat el disc en fa 11 i que enguany, com a novetat, doncs, incorporem doncs, el Mini Expo Tren. La fira, tot i sent una fira molt particular, no? Ha anat creixent i enguany doncs, incorporem el Mini Expo Tren, que es compagina perfectament doncs, amb els altres 4 esdeveniments. No?
Comptant els 4 esdeveniments, la fira, que enguany es desplaça del pavelló 3 al pavelló 4 del complex firal, portarà fins a 36 expositors de diferents àmbits.
I repassem altres notícies destacades del dia. Els Mossos han detingut el conductor implicat en l'accident mortal de Vinyonet de Puigventós, a l'Alt Empordà, i que havia fugit del lloc dels fets.
La policia l'ha localitzat aquest matí a la Nacional 260, a poca distància del punt del sinistre. És un home holandès de 41 anys, a qui s'acusa d'un delicte contra la seguretat viària i un altre d'abandonament del lloc de l'accident. El sinistre va tenir lloc ahir la nit. El cotxe el conduïa el detingut, va xocar frontalment contra el de les víctimes, un home i una dona de 54 i 63 anys, veïns de Figueres, que van morir arran de la col·lisió. El detingut va fugir a peu i des d'aleshores la policia l'estava buscant.
Els Mossos despleguen un dispositiu amb un centenar d'efectius contra plantacions de marihuana a Constantí, al Tarragonès.
No s'ha fet cap detenció, ja que els agents no han trobat ningú vigilant les plantacions. El dispositiu ha tingut el suport aeri d'un helicòpter i de diversos drons. L'operació s'ha tancat cap a les 9 del matí, després de retirar tant les plantes de marihuana com nombrós material utilitzat per a les plantacions.
Ferrocarrils de la Generalitat millorarà l'oferta de la línia Barcelona-Vallès a partir del 9 de desembre.
En hora punta hi haurà un tren cada 5 minuts per a Terrassa i Sabadell, mentre que per a Sant Cugat hi haurà un tren cada 2 minuts i mig. L'increment de l'oferta farà que en hora punta circulin el doble dels trens per connectar Barcelona amb Sabadell i Terrassa, un 37% més amb la Universitat Autònoma i un 22% més amb Sant Cugat, a més d'un 20% més amb Rubí.
I augmenten en 110 els ingressats per Covid-19 als hospitals. Ja en són 637, segons dades de la darrera setmana.
D'aquests, 21 estan en estat greu a les UCI. Salut també confirma 12 morts l'última setmana, la majoria majors de 80 anys. La taxa de casos per cada 100.000 habitants puja fins als 104.
És moment per la cultura. El Festival Internacional de Cinema de Tarragona, el REC, torna entre el 30 de novembre i el 7 de desembre en una 22a edició que amplia dates. Enguany el Teatre Metropol serà l'epicentre del certamen. Ràdio Ciutat de Tarragona, Álvaro Rodríguez.
11 òperes primes arriben a la categoria de competició amb una gran varietat de temàtiques, formes i països d'origen. Cal destacar que d'aquestes, 4 són estrenes a Espanya i 2 a Catalunya, i la majoria procedeixen de grans festivals europeus, rebent un bon palmarès, com són After Sun o Saint Omer. Amb tot, Xavier García Puerto, director artístic del festival, afirma com la voluntat és apropar als tarragonins aquelles obres fora del circuit comercial. També destaca la projecció de Suro, que l'any passat va passar pel Reglab, la secció d'indústria del festival. García manifesta com aquest projecte cada cop agafa més rellevància en el circuit cinematogràfic i ara ho volen apropar al públic.
A la programació oberta del festival és per a que la ciutat i el públic en general vegi quina tasca fem amb aquests laboratoris, perquè és un laboratori que està creixent a un ritme més gran que fins i tot el propi festival, està rebent molts reconeixements fora, però clar, el públic general o la ciutat en general no sap què fem amb aquelles portes tancades, perquè és per indústria.
Aquest dimarts s'han presentat també les 4 sessions vermut que es projectaran al Teatret del Serrallo, on també portaran la pel·lícula Ramona, procedent del Reclab, i l'estrena a Catalunya, Los Demonios de Barro.
Cantando bajo la lluvia i l'Oreneta han estat els espectacles més premiats als Butaca. La gala ha tornat al seu escenari original, al Pavelló d'Esports de Premià de Mar. Ràdio Premià de Mar, Marel Ferrer.
L'Oreneta, protagonitzada per Emma Vilarasau i Dafnis Balduz, ha estat la gran triomfadora de la nit, emportant-se 5 dels 5 premis als que optaven. En el terreny musical, Cantando bajo la lluvia, sota la direcció de Manu Guix i Àngel Llàcer, van guanyar 8 dels 10 premis als quals estaven nominats. Una nit a la qual l'actor Jordi Benacolotxa va ser reconegut amb el Butaca d'Honor, analitzaran, recollint-lo, tirant de nou de l'humor que el caracteritza.
Bueno, premi a la trajectòria. Bueno, ja està. La meva trajectòria jo la titularia des de l'infern dels pastorets al casal de Sant Andreu, ha ficat a dintre d'un cosit d'escombraries al Romea fa uns mesos. Una trajectòria impecable.
En dansa, Rojos de Miquel Barcelona ha guanyat el Butaca a millor espectacle de dansa i millor intèrpret masculí.
I és moment per als esports. Que ens porta a l'Eduard Cabré. Bon dia, Eduard.
Bon dia, Marta. L'Esperoni Girona rep avui el líder del seu grup en la quarta jornada de l'Eurolliga femenina de bàsquet. A partir de les 9 de la nit, a Fontejau, les jugadores de Bernat Canut s'enfrontaran al Sopron d'Hongria. L'equip català, amb 2 victòries i una derrota, intentarà trencar la ratxa de les hongareses, que de moment han guanyat els 3 partits que han jugat. El tècnic de l'Uni Girona, Bernat Canut, parla del rival d'avui.
Sí, sens dubte hem de ballar, no?, amb aquest calendari que hi ha moltíssims partits, molts viatges, poc temps per entrenar i per descansar. I bueno, doncs tenim un repte complicat, però amb ambició de fer un bon partit.
I per cert que Maria Araujo, Irati Echarri, que són jugadores de l'Espar Uni Girona, i Laura Penya del Cadí La Seu formen part de la llista de la selecció espanyola femenina per la finestra FIBA de la propera setmana, en què Espanya jugarà contra Islàndia i Hongria en partits de classificació per l'Europeu del 2023. I Jake Lyman es desvincula del Baxi Manresa. El jugador i el club del Bages han rescindit el contracte per la lesió de l'ala pivot. En les exploracions fetes aquests dies s'ha detectat una hèrnia discal en el jugador i se'n va als Estats Units a operar. I l'Atlètic Barceloneta estrena temporada avui a la Champions masculina de waterpolo. El conjunt mariner visita un dels rivals més assequibles de la màxima competició continental a les 7 de la tarda. El conjunt català visita la piscina del Dinamo de Tbilisi. Qui juga demà i debuta a la Lliga de Campions és l'Astralpool Sabadell, davant el Budapest, en una cita històrica per l'equip masculí del club. Escoltem el tècnic del Club Natació Sabadell, Quim Colet, en declaracions a l'Enjoc de la Xarxa.
L'equip està bé, està motivat, amb il·lusió, sabent justament aquesta setmana iniciem, és una setmana gran, amb reptes molt, molt importants perquè ens enfrontem al dissabte el millor equip del món, en aquest moment el Prorreco, i el Ferencváros, doncs, bueno, és un dels tres millors equips també de la competició, per tant són dos reptes majúsculs, però amb ganes, il·lusió, i bueno, intentant ser competitius, aviam què ens dona això, no?
I avui hi ha una cita en la quarta eliminatòria de la Copa del Rei de Futbol Sala. A partir de 8:45 del vespre, el Sala 5 Martorell rep el Noia de Galícia. Des de Ràdio Martorell informa Assumpta Mera.
En el seu camí a la Copa, el Sala 5 Martorell va desfer-se del Mataró a la tercera ronda, un partit en què van haver de recórrer a la sèrie de penals per certificar el seu accés al partit d'avui. Pel que fa als gallecs, s'han convertit en una de les plantilles revelació a primera divisió. Els de Marlon Velasco són vuitens, encadenen tres jornades sense guanyar, però s'han fet molt forts a domicili i només han cedit en una ocasió lluny de Noia. A més, compten amb un dels màxims golejadors de la competició, Bruno Gómez, que ha convertit sis dianes en vuit jornades. El conjunt gallec va perdre la temporada passada contra el Córdoba als vuitens de final, mentre que el Sala 5 s'aferra a l'equip que fa dos cursos va ser la sorpresa de la Copa. Tombant el Barceloneta, el Móstoles i el Peníscola va assolir els vuitens de final, tot i que va caure contra l'Indústria Santa Coloma.
També en futbol sala, a les 8 del vespre, l'Indústria Santa Coloma visita la pista del Ribas madrileny en partit de Copa del Rei. I també en futbol sala, però en partit de Lliga, a partir de les 7 de la tarda, el Barça, que és el líder de la categoria, visita la pista del Palma Futsal, que és el segon a la classificació. I a l'Hockey Lliga Plata avui es disputa un derbi, un duel barceloní entre el Congrés i el Barça Atlètic. Els dos equips catalans només sumen 3 punts i aquest duel ha de servir perquè pugin llocs a la classificació. Començarà a 8:45 del vespre. I això és tot pel moment.
Gràcies, Eduard Cabré, per l'última hora dels esports. Una mica més de 3 minuts i arribem ja a les 3 de la tarda. Nosaltres ho hem de deixar aquí i tornarem demà puntuals, com sempre, a les 2. Fins aleshores, que tingueu molt bona tarda.
Notícies en xarxa. Edició migdia. La xarxa de comunicació local. Marvin. He was a friend of mine, and he could sing his song, his heart in every line. Marvin, Marvin sang of the joy and pain. He opened up our mind. I still can hear him say, oh, talk to me so you can see what's going on. Say you will sing your songs forevermore, forevermore. Gonna be some sweet songs coming down. I bet you'll sing and cry. Oh, I bet you'll pull a cry. Gonna be a long night. It's gonna be alright. On a night shift. On a night shift. You found another home. I know you're not alone. On a night shift.
Like yesterday, when we were working out, Jackie, you set the world on fire. You came and gifted us. Your love had lifted us higher and higher. At your side, oh, say you will sing your songs forevermore, forevermore. Wanna be some sweet sounds coming down on the night shift,
on the night shift.
I bet you're singing proud.
La xarxa de comunicació local.
Notícies en xarxa.
Bona tarda, són les 3, us parla Caral Pedemonte. El president de la Generalitat, Pere Aragonès, donarà explicacions al Parlament sobre la derogació del delicte de sedició i la creació d'un nou delicte de desordres públics agreujats, però encara no se n'ha fixat la data. És la resposta immediata que ha fet el govern a la demanda de la compareixença de Junts. Des de l'executiu celebren la modificació del Codi Penal i remarquen que és fruit de la negociació amb l'executiu central i que és beneficiós per a tothom, també per als activistes. Ho ha explicat la portaveu del govern, Patrícia Plaja.
S'ha parlat molt sobre si aquesta modificació del delicte de desordres públics amb agreujants era millor o era pitjor. El govern considera que és millor que el que hi havia, perquè els supòsits perquè s'apliqui l'agreujant són més restrictius. Per tant, és la reforma dels desordres que es voldria? No, però és millor que el que teníem. Les dues, el que s'ha aconseguit és millor que el que hi havia.
El govern català segueix amb la negociació que continua per reformar el delicte de malversació en l'àmbit polític perquè no es pugui condemnar per aquests